ens esteu sentint, sabeu que d'ençà que va començar la crisi estem parlant de com haurem d'aixecar-nos d'aquesta crisi. I avui parlarem de dos aspectes que són fonamentals. Un, tota la cadena de valor que hi ha al voltant de la Fira de Barcelona i, per tant, tot el que genera. Sabeu que el Mobile World Congress va ser la primera alerta que ens va dir aquí ens ve un terratrèmol, fins al que és el turisme interior. Després farem una taula per posar en valor el que s'està movent al voltant de càmpings, de turisme rural, etc, per aixecar també aquest sector. Però avui ens acompanya el director general de la Fira de Barcelona. Ens vam comprometre fa uns dies a través d'una trucada telefònica a aturar-nos un moment aquí i Constantí Serrallonga ha complert amb la seva promesa i és aquí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Teniu clares ja les mesures de prevenció, perquè d'això parlàvem el dia que vam contactar-te, no? De seguretat sanitària per començar a fer rotllar la fira? Això està tot controlat?
Això ho tenim controlat ja, hem fet un treball molt seriós. A la fira hi ha uns professionals de primeríssim nivell que fa mesos que estem molt orientats i molt focalitzats en com podem garantir la seguretat a visitants i expositors. Hem fet un treball amb l'assessorament de l'Hospital Clínic, amb el doctor Trilla, el seu equip. Per nosaltres és un privilegi poder treballar amb ells. I avui estem molt convençuts de que és possible portar a terme fires professionals de forma segura.
Una de les coses que ens deia Constantí Serrallonga el dia que vam parlar era: atenció, perquè nosaltres podem controlar millor els contactes perquè sabem exactament qui entra a la fira. I això, a diferència d'altres sectors, per vosaltres és un avantatge a nivell de control.
Això és un avantatge important i sobretot ens ho diu el propi Hospital Clínic per un possible control de vigilància epidemiològica de futur en cas que hi hagués algun cas i que hi calgués seguir el registre. Nosaltres hem desenvolupat una tecnologia pròpia de fira, el que farà que tothom que entra a la fira, quan arriba a un estand determinat, s'identificarà amb el seu passi, amb un aparell, sí, i registrarà que aquesta persona ha estat en aquest estand concret. Mm. I d'aquesta manera, doncs, al final tindrem un registre de noms i cognoms de persones individuals, no anònimes, que haurem sabut que han estat en contacte en un determinat estant. I això, doncs, afegeix un grau més de seguretat.
I control de febre també en fareu a l'entrar a la fira o com?
Aquest tema està en els protocols, és un tema possible. Segurament hi ha altres temes que són més importants que aquest. Hi ha un tema clau, que aquí són els aforaments. Nosaltres el que hem de garantir és que hem d'aconseguir que es compleixin els aforaments de la distància física del metro i mig, 2 metres que s'estableix. Avui Fira té una llicència per tenir una persona per cada 2 metres quadrats. Nosaltres estem proposant una persona cada 4 metres quadrats. No? Yeah. I, a més, una limitació d'aforament per estant, també. És a dir, cada estant... no és gaire diferent del que és un centre comercial. Yeah. Si anem a un centre comercial avui, el que passa... Una fira, quan fem una fira professional, doncs en lloc d'haver-hi botigues, el que hi ha són estants. No? Per tant, hi ha passadissos, els passadissos els estem fent més amples, estem fent sentits de circulació dintre dels passadissos, dreta i esquerra, intentant evitar els espais, diguem-ne, d'encreuament. Tindrem un sistema d'intel·ligència artificial via vídeo per controlar aquests espais comuns d'intersecció de les persones, per assegurar, doncs, que no hi ha una concentració online, no?, superior a la desitjable, tot això per garantir realment que es compleix amb la norma de seguretat del metro i mig, 2 metres, i si no es pot garantir, doncs l'ús de la mascareta, no?, que tots en diem el comodí.
Sí, el comodí del públic, en aquest cas el comodí de la prevenció, que és la mascareta, però els que ens esteu sentint, que sabeu que us hem parlat de les fires, per exemple, a carrer, no?, el dia que vam anar a la mina, que parlàvem amb firaires, amb gent que està en les fires, i deien, quines són les mesures de prevenció que ens hem d'aplicar nosaltres? Doncs això, a gran escala i amb més seguretat, podríem dir, a dins de la Fira de Barcelona. Això és així, perquè teniu estants,
exactament,
la gent hi va,
exactament,
però sabeu cadascuna de les persones, exacte, els moviments que fan, no?
Nosaltres hem analitzat tots els processos que es produeixen dintre d'una fira i que ens han sortit més de 600, llavors els hem qualificat, no?, amb aquells que es poden mantenir, aquells que es poden eliminar perquè no afegeixen valor, per exemple, xocar-nos les mans, doncs aquest el podem eliminar. El que en diem cribar, no?, que és tenir una informació prèvia de, com deies tu abans, amb la temperatura, ja cribem, no?, el digitalitzar, què fem avui que es fa manual, que es pot digitalitzar, i per exemple anem a una fira que en diem touchless, sí, i cashless, sense diners i sense tocar. Bueno, són les formes que hem anat avançant, no?, per poder garantir tot això.
A veure, anem a l'activitat. L'alimentària és una fira molt important, segurament quantitativament i a nivell de negoci deu ser la segona després del Mobile.
Sí, no? És així.
Aleshores, aquesta setmana Nestlé ha dit que no participarà a l'alimentària, que és el mes d'octubre, per preservar la seguretat dels seus treballadors. A mi això m'ha recordat el primer degoteig de baixes del Mobile World Congress, Constantí Serrallonga.
L'alimentària és un grandíssim saló i amb el qual el tirem endavant amb simbiosi amb el sector. Hi ha una relació històrica, ja són més de 40 anys del saló alimentari, és un saló superemblemàtic, que almenys amb un sector que té una part professional, una part associativa molt forta i molt consolidada. De fet, aprofito per dir, no?, que aquests dies estic parlant amb el sector i hi ha un orgull de sector alimentari, en un sector que en aquest confinament doncs, ha aguantat la tirada i no hi ha hagut cap crisi de subministrament. Per tant, estem en un sector fort, un sector
fort solvent. I que ens ha salvat la vida, perquè diem els metges, sí, naturalment, prioritàriament, però tota la cadena d'alimentació, des dels pagesos fins als pescadors, etc., tot això ha funcionat.
Moltes vegades les coses, no, fins que no fallen, no estaven a faltar, no? I aquestes aquelles coses que ha funcionat i que han d'estar contents. Per tant, tenim un sector que és molt potent, no? I amb el qual tenim unes associacions molt representatives i molt bona relació amb elles. La nostra ambició és poder tirar endavant alimentària, no? De fet, tots junts, tot el sector junts, vam decidir el mes de març passat doncs, aplaçar a l'alimentària de l'abril al setembre, el 14 de setembre, que és quan l'hauríem de portar a terme. El que és cert és que avui hi ha un conjunt d'empreses que ens estan dient, no? Voleu dir que és el millor moment per fer-la? És un gran
saló. Que no és només Nestlé.
Hi ha diverses empreses...
Ha parlat d'un conjunt d'empreses.
Diverses empreses... No, sí, alguna associació mateix, no? I és normal, perquè estem davant un saló de primeríssim nivell. És un saló de Champions. Aquest és un saló de nivell internacional. No és un sector, un saló local que puguis dir que el pots resoldre no? A nivell local i, per tant...
És com el mobile, o el fem o no el fem.
I que té un nivell internacional important i, per tant, hi ha moltes empreses multinacionals, per exemple, que avui encara estan confinades o empreses que avui encara tenen limitada la seva mobilitat internacional. I, per tant, alguns ens han demanat, mirem conjuntament si és la millor opció o no fer-la el 14 de setembre. I nosaltres, que estem al servei del sector, doncs ens ho estem mirant, no? I per tant, ara el que estem fent és converses. I ara tot, també és cert que dintre del sector hi ha empreses que han patit molt, que poden patir molt, sobretot aquelles empreses que segurament tenen com a client el canal Horeca, que se'n diu, no?, de l'hostaleria i restauració, han patit més. D'altres, sector distribució, doncs no han patit tant, o al revés, no? Però hem de buscar, diguem-ne, el consens del sector, que és el que hem fet sempre.
Per tant, podria no ser el 14 de setembre, i quan us plantegeu que la podríeu fer, alimentària?
O sigui, el que no la farem és cancel·lar-la. És a dir, el que sí que es farem és que primer intentarem... El primer objectiu és treballar per fer-la. Per què? Perquè seria un gran signe de normalitat i, per tant, ens fa il·lusió poder-la fer i, per tant, hi posem ambició. L'impacte d'alimentari a l'economia catalana és espectacular, amb sectors que han patit molt, la restauració, l'hoteleria... Nosaltres, la valoració que hem fet... de fet, l'ha fet un estudi independent de la UB i l'impacte econòmic d'alimentària està al voltant dels 900 milions d'euros. Per tant, això requereix, pensant-ho bé... També perquè vagi bé. Per què? Perquè...
Però clar, si la tenim a mig gas, perquè ens cau Nestlé i arran de Nestlé i aquestes grans empreses, com va passar en el sector de la telefonia mòbil, doncs cauen empreses potents, aquests 900 no ho seran. Per tant, el que us interessa és preservar-la amb el màxim d'impacte possible.
És així.
Si
és
cal ajornar-la, l'ajornaríeu a finals d'any o al 2021?
Tot és possible. Com et dic, primer treballarem per poder-la fer, perquè jo crec que seria una gran fita. De fet, Barcelona va tenir, la GSMA va tenir, avui tothom ho veu com l'engran encert, de suspendre el mobile, no?
En aquell moment.
I tothom avui ens felicita per la decisió, no? Doncs també ens agradaria que fóssim vistos, no?, perquè els primers que vam tirar endavant un saló que fa motor de l'economia, no?, i ser bandera d'aquesta reconstrucció que se'n parla. Dit això, ho hem de parlar amb el sector. Per tant, primer treballarem per poder-la fer. Si veiem conjuntament que hi ha una data millor per fer-la, no tindrem cap inconvenient, perquè al final l'important és ajudar el sector i fer motor. I millor fer un possible un motor que no un motor a mitges a destemps.
Ahir comentàvem amb Albert Cuesta, que com saps és el nostre expert tecnològic, que el Mobile World Congress de Los Angeles i el de Taiwan, tots dos...
De Xangai.
El de Xangai, tots dos s'han ajornat, també, no?
Sí. El de Xangai s'havia de fer ara, i el de Los Angeles s'acaba d'anunciar doncs, que s'ajorna.
Que també s'ajorna. Els
Estats Units és un món a part, són esdeveniments més del món local, és a dir, l'esdeveniment global és el nostre, és el de Barcelona, clar, s'han de produir les condicions adequades per poder-lo fer, i segurament doncs, no encara és d'hora.
I, per tant, el mobile que Hoffman, quan va anunciar que renunciava va fer el mobile enguany i recordem perfectament aquell dia perquè és el que ens va marcar el punt no? El punt d'ignició d'on som ara. En aquests moments us esteu plantejant canviar-lo de data per assegurar el tret, perquè ell tenia molta il·lusió dipositada en el 2021 i deia, ara ja treballem, ara ja, pel 2021. Ho va dir perquè tots fóssim conscients que aquesta renúncia no ens hipotecava el futur, no? Us esteu plantejant canviar dates al Mobile per assegurar?
Aquesta decisió correspon exclusivament a la GSMA, que és l'organitzador. El que sabem nosaltres, per ells, és que es plantegen celebrar-lo aquest mes de març, és la primera setmana de març de l'any que ve, i les informacions que tenim és que són molt bones, és a dir, les perspectives són molt bones per la propera edició, però això ho han de dir ells. Per tant, jo avui sé que estan treballant a fondo pel març del 21, com estava previst.
Constantí Serrallonga, m'ha sobtat que has dit que l'alimentària ens procura 900 milions d'euros respecte a aquest estudi de la Universitat de Barcelona. El Mobile, quan eren 500 milions?
Sí, té una lògica, això. Perquè quan fas un estudi d'impacte econòmic, també es calcula la riquesa que genera els expositors. Llavors, en el cas d'alimentària, un 70% dels expositors són catalans i espanyols. En el cas de Mobile, l'impacte econòmic pot ser algo inferior perquè els expositors són més globals. La riquesa generada alimentària a Ericsson no es compta com a riquesa generada a Barcelona. En canvi, molts dels expositors sí que ho són. I això és la raó.
Perfecte. Hi ha fires que tothom pot entendre que des d'un punt de vista de la seguretat respecte a la Covid són més fàcils. El nàutic, per exemple, el saló nàutic.
Sí.
Perquè no toques tant. És a dir, l'alimentària tothom sap que la gent entra a l'alimentària i gaudeix de tastar, de provar, d'apropar-se, no? Hi ha una part que és més touchable, que diguis tu, no? Però, en canvi, el saló nàutic, a part de que de volum és molt inferior, no? Entenc jo.
Sí, sí, és una altra dimensió. És un saló de públic, a més. No és un saló professional.
És un target molt específic, no?
Això que dius d'anar, no?, de les proves que es fan a alimentària, això seria més d'una fira d'un mercat, més d'una fira de públic, no? En el món professional, diguem-ne, el que és el testeig està més limitat.
Però hi ha més contacte, diguis.
Sí, així tot havíem treballat. Sí, havíem treballat un model també d'unidosis, de menjar, doncs, envasat individual, tot això també s'ha treballat molt a cara alimentària per evitar tot això.
Per evitar això. El nàutic sí que es farà, el saló nàutic?
També, sí, estem treballant per això. El saló nàutic, a més, és un saló que es fa a l'aire lliure, encara que sempre explico jo que els pavellons de la fira tenen més d'11 metres d'alçada. I, a més, hem fet un sistema, a través dels sistemes tecnològics, la renovació d'aire, hem fet que sigui ara... que no hi hagi renovació d'aire, sinó que sigui injecció d'aire de fora. Per tant, hem convertit el pavelló com si fos un espai a l'aire lliure. Però, dit això, el saló nàutic, que el tenim previst pel 12 d'octubre, per la setmana d'octubre, és un saló que el fem al Port de Barcelona a l'aire lliure. Tot això també ho fa molt més fàcil.
I la Bridal Week, que és imprescindible pel sector, perquè la gent que es dedica al món dels casaments, dels grans esdeveniments, estan també desesperats perquè se'ls ha menjat la Covid, se'ls ha menjat la temporada.
És així. I aquí estem també treballant molt dur i molt fort, estem molt il·lusionats amb aquest saló. De fet, ho puc dir amb orgull, perquè és un saló que hem aconseguit que sigui el referent mundial. El saló referent mundial en vestit de núvia del món avui és el de Barcelona. És un treball de molta gent. Aquí t'he de dir que hem tingut la col·laboració i el suport sempre de la Generalitat de Catalunya, del Consorci de la Moda, i sempre hem estat amb ells junts en aquest projecte, però l'hem aconsegut posicionar. I és un instrument essencial. A mi hi ha expositors que em diuen que amb un saló de bridal, acaben fent el 70% de les vendes de l'any. Per tant, el necessiten. És un saló que el necessiten. I a més, quan no han pogut sortir a vendre una maleta, perquè podrien sortir a vendre una maleta pel món i substituir la fira, no? Llavors, estem molt decidits a tirar-lo endavant, també. És la primera setmana de setembre, 4 de setembre, però aquest saló el que farem és l'hibriditzem, és a dir, posem una part digital. La part de passarel·la, ens ha dit els companys de l'Hospital Clínic i de Sanitat, no?, és la part, diguem-ne, més de més risc, perquè una passarel·la és un espai tancat, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta part la farem, diguem-ne, amb streaming, en format digital. Per tant, mantenim l'espai d'exposició, no?, d'estants tradicional, però la part de passarel·la la farem, diguem-ne, amb streaming, amb retransmissió, i l'avantatge és que guanyem audiències. És a dir, la part bona d'això és que si una passarel·la amb presència física, no?, que és molt maco de veure, doncs la poden acabar veient 10.000 persones, doncs amb audiència podem arribar a audiències de 100.000 persones.
I el negoci dels casaments i de tot el que es mou al voltant de la moda, de la Bridal Week, aquí impacta econòmicament també sobre casa nostra, no?
Molt, i més aquí hi ha empreses molt punteres en el món. Aquí hi ha empreses que realment són referents i, per tant, és un saló que, bueno, que li tenim molt carinyo tots i que estem lluitant per fer-lo i, vaja, estic segur que el tirarem endavant.
A veure, a Cadena Valor, perquè ara molta gent ens està escoltant, bueno, parlen de la fira, d'allò que venen gent de fora i fan negocis i tal. Però segurament la cadena de valor de la Fira de Barcelona és la gran desconeguda, no? És a dir, en el moment en què hi ha un esdeveniment d'aquestes característiques, es posa en marxa des de la feina del personal que munta un stand i, per tant, petites empreses de serveis al nostre país que es dediquen a tota l'estructura que hi ha al voltant d'això, fins als hotels del sector o al valor afegit dels grans dels negocis que s'hi facin, no? Aquesta cadena de valor la teniu ben controlada?
Sí, és una cadena de valor que, a més, està patint, no? Perquè l'aturada de l'activitat ha fet que totes aquestes empreses, moltes són pimes i petites empreses, no?
Transportistes, empreses de fabricants disseny, de plafons...
Abans de fer un plató, l'has de dissenyar. Un cop el dissenyes, has de fer el muntatge com a tal. La gràcia d'una fira, i això ens fa il·lusió, és que hi ha un ventall molt ampli de professionals implicats. Pots tenir professionals, diguem, molt, molt qualificats, molt complexes, per exemple, en un mobile, no? Tot el tema del wifi, que no et falli, no? Per tant, perquè pot imaginar el conjunt d'ones que es mouen per dintre un recinte. Per tant, gestionar tecnològicament un recinte vol dir que necessites enginyers de telecomunicacions de primeríssim nivell o gestionar la sala de conferències perquè no hi hagi interferències. Per tant, tens professionals del món de les telecomunicacions, per exemple, del món digital, etc., però també després tens persones concretes que han de muntar estants. I allà fem construccions efímeres. Allà construïm i muntem en dos dies i desmuntem en dos dies també. Per tant, hi ha una cadena logística molt complexa. Després, tot el món de les relacions públiques, tot el món dels hostessos i hostesses, no? Que també, doncs, per tant, hi ha molta gent. A mi em fa molta il·lusió sempre en un mobile o un alimentari, tots els estudiants, doncs, que venen aquells dies, es treuen uns dinerons, no?, per pagar-se les carreres, i estan allà, doncs, els que saben idiomes ho tenen més fàcil, no?, per donar servei, per orientar la gent, etc. Per tant, hi ha un ventall molt ampli de persones implicades, no?
I suposo que una pressió del sector hoteler per dir-te, Constantí, engega ja, perquè molts dels nostres hotels de la ciutat de Barcelona i de la zona de l'àrea metropolitana viuen essencialment de l'activitat firal que tu tens, perquè l'estiu o en època de gran turisme, d'acord, però l'any, no?
Sí. Jo tinc una anècdota, fa uns dies, en un webinar, hi havia un hoteler que li preguntava a una companyia aèria, diu, quan tindreu vols? I la companyia aèria li va contestar, quan tu tinguis estades hoteleres. I van dir, doncs potser que preguntem a la fira quan funcionarà, perquè són els dos que ens donaran les estades hoteleres i els vols. Per tant, realment, fem de motor, i a partir d'aquí la restauració. També, aquest que en diem turisme de negoci és un turisme que també és turisme cultural a la vegada. És la porta d'entrada del turisme que després vindrà potser amb les famílies a visitar la ciutat. Per tant, realment, el turisme de negocis té un nivell, diguem-ne, de despesa alt que realment ens convé molt com a ciutat.
Continues mantenint la xifra que ens vas donar l'altre dia de dir la fira, l'impacte de les activitats firals, segons estudis, és de 4.000 milions d'euros anuals i aquest any creus que s'han perdut entre 2.000 i 2.500 milions?
Jo crec que ens mourem amb aquests números. Segurament a final d'any podrem saber millor. Però no és un estudi científic, encara, però és l'únic el sentit comú de veure que tenim mig any, més o menys. Dit això, jo el mateix que et faria és que potser són milions perduts, o diria deixats de guanyar, no? És a dir, perquè al final és una riquesa que hauríem d'haver generat tots plegats i que hem pogut generar. Per tant, no els hem perdut, però sí que els hem deixat de generar.
Perquè jo em preguntava, quan les coses es normalitzin, és a dir, a partir del 2021, esperant i toquem fusta, que doncs ja tinguem el mobile al mes de març, com bé deies, perquè aquí no hi ha notícies de canvis, etc. Dins d'aquest 2021 tu pots activar més fires, encabir més fires dins de la fira o està ja al màxim? És a dir, recuperar aquests 2.000, 2.500 milions a base de fer més activitat a la fira es pot?
Els podem fer. L'any que ve pot ser un any espectacular en la mesura que les condicions sanitàries i econòmiques ho permetin. L'any que ve, per exemple, tenim una nova fira, primera vegada que es farà a Barcelona, que és l'ISI, que en diríem ICE, aquí, Guilhem, sí, Catalanitat de l'ICE.
L'Amsterdam Audiovisual.
Per exemple, primer any que es farà a Barcelona. És una fira espectacular. Tenim una altra fira, primera vegada que es farà també a Barcelona, que és la Seafood, que és la fira més important del món al voltant de la indústria de la pesca. La indústria pròpia de la pesca, més tot de la indústria auxiliar, que la tenim prevista pel mes d'abril. Són dos fires, per exemple, que no tenim previstes fins ara, que les farem.
La de l'audiovisual, que és nova i que va coincidir que justament quan estàvem aquí dient que no fèiem el mobile, s'estava celebrant a Amsterdam.
És així.
I teníem, recordo, perquè recordo la imatge, que hi havia la consellera Àngels Chacón, que era allà precisament per acabar de lligar-ho i de portar-la cap aquí, aquesta fira de l'audiovisual, que a més a més és la segona més, serà la segona més important de la fira a partir d'aleshores, no? Perquè mou gairebé tanta gent com el mobile, no?
Sí, potser no arriba, jo vaig dir que està al voltant un 20% per sota el mobile, em sembla, però està creixent molt aquest sector i per tant és un sector que té moltes bones perspectives.
I quina data és aquesta?
Això és la primera, això és primera setmana de febrer, del febrer 21.
Per tant, el 2021 tindrem dues més, aquesta i el Seafood.
I el Seafood, que també és una fira que, a més, és molt sinèrgica amb alimentària, perquè nosaltres, com a Fira de Barcelona, amb el món d'alimentària, som molt potents, amb la pròpia fira, i, per tant, sumar una fira que encara que és organitzada per un extern al voltant de la indústria de la pesca, doncs és un regal. Sempre pensa que hi ha un tema molt important. Fer una fira genera un impacte econòmic, però que tinguis una fira referent al món a casa teva és un avantatge per a la teva indústria. És a dir, el mobile ha generat un ecosistema aquí al món digital que no tindríem sense el mobile. Per tant, més enllà de l'impacte econòmic que sempre diem de 500-600 milions d'euros, avui hi ha empreses que s'instal·len a Barcelona i a Catalunya perquè es fa el mobile a Barcelona. Això ens passarà igual amb l'ICE, això ens passarà igual a la llarga amb el Seafood. Aquest és l'objectiu. No només l'impacte que et genera a la cadena de valor, que també, que és superimportant, però també al final és un privilegi portar a Barcelona fires referents mundials. I aquesta és la nostra obsessió, perquè això genera al final una taca d'oli que et fa que a casa teva vagin apareixent empreses auxiliars, empreses consultors, etc, al voltant d'aquest sector, i això crea empresa i permet atraure talent i permet que els nostres joves es puguin quedar a treballar a casa nostra. Tot això, per tant, és que es mossega la cua.
I el sector de la cultura. No oblidem, a més, que l'impacte d'una fira, tot aquest personal que ve aquí a viure uns dies a Barcelona, no únicament menja i està als hotels, sinó que, a més,
exactament,
visita els nostres museus, fa activitats que van més enllà.
Exactament.
No?
I després, a més, hi ve amb la família. Això costuma passar. Això està bastant estudiat, com
sí?
El turisme de negocis és un punt d'entrada i després, moltes vegades, doncs això acaba sent el punt de tornada, no? Ja no amb tu professionalment, sinó amb la família que la portes en aquell espai. A Barcelona és un museu a l'aire lliure, que moltes vegades explico, no? Perquè tenim una força en molts temes, no? De marca, l'arquitectura és un, no? és un regal, no? I això, doncs, ens ha passat, i això passa. Sí, sí.
Constantí Serrallón, que és el director general de la Fira de Barcelona, no serà l'última vegada que parlarem. Dèiem que tenim dues maneres d'ajudar-nos tots plegats a reactivar aquesta situació. Una, evidentment, és que la fira pugui tornar a reprendre la seva activitat i l'altra és que aquest any, que no ens podrem moure gaire, encara que les fronteres estiguin obertes, potser seria un any per dir, doncs mira, aquest any, encara que pugui creuar la frontera, em quedo aquí per ajudar el sector turístic del nostre país. Ara parlarem amb cases rurals, amb els càmpings, amb els guies, tota l'estructura turística, Constantí Serrallonga, que està patint moltíssim,
bé,
no?
És
a dir, obriran fronteres, però potser és l'any de dir, escolta, doncs quedem-nos aquí
segurament.
I belluguem pel territori. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt agraït, moltíssimes gràcies.
Una pausa i parlem amb ells.